Ràdio Tiana, les notícies.
Els pares i mares es quedarien sense vot a les escoles. El govern del PP preveu retallar les competències de l'AMPA a Tiana. Aquests òrgans reivindiquen el seu paper en l'educació dels fills i filles. Convergència i Unió expressa el seu malestar després de la votació del jutge de pau al ple municipal. Aquests regidors creuen que Joan Pujol és massa gran per ocupar el càrrec, però agraeixen la seva tasca al jutjat de pau durant els últims anys. I avui als esports entrevistem el jugador de rugbi Lluc Muñoz. El tianenc de la Santboiana repassa la seva primera temporada a la màxima categoria d'aquest esport a nivell estatal. El govern central preveu retallar les competències de l'AMPA. Des dels diferents centres escolars de Tiana reclamen que és important que els pares i mares puguin incidir en l'educació dels seus fills. Àlex Ramis.
La nova llei d'educació, coneguda com a l'OMCE i aprovada en solitari pel PP, pretén acabar amb pràcticament totes les competències dels consells escolars. Aquests eren fins ara els màxims òrgans de govern dels centres. D'acord amb la llei, però, a partir de la posada en marxa de la nova regulació seran només consultius. Així, l'AMPA ja no podrà votar en temes com la revisió del material escolar, la planificació de reformes al recinte o l'organització de les activitats extraescolars. Edgar Costas, president de l'AMPA de l'Escola Tiziana, assegura que és un error donar als pares cada vegada menys pes en l'educació dels seus fills.
No és que l'AMPA en si prengui decisions, simplement és que l'AMPA tenia una part d'opinió i de vot, no? Ara el que en definitiva passa és que ens deixen amb veu però sense vot. Cosa que a la pràctica vol dir que realment no pots incidir gens.
Toni Margalef, president de l'AMPA de l'Institut, comparteix aquesta opinió. Té molt clar que els professors han de prendre les decisions en els aspectes curriculars, però considera que hi ha aspectes on la família també ha d'opinar.
La forma d'actuar i la forma de preparar les classes, tot això no ens hi podem posar. Això sí que no. Però amb el funcionament diari de l'escola, amb horaris, festes, altres coses que se'ns plantegin, jo penso que sí que hem de tenir veu.
De fet, segons Carles Campos, president de l'AMPA de l'escola Lola Anglada, ells ja porten a terme moltes tasques que han beneficiat a l'escola.
Jo, com a president, que portem 2 anys com a junta, hem fet diferents lliures a l'escola, com han sigut quan fan ja estandards, com ha sigut un equip informàtic, com han sigut diferents millores que beneficien directament, doncs, tant a les mestres com al com a les pobles llenines de l'escola.
L'única competència que mantindran els consells educatius serà l'aprovació del pressupost escolar. Tot i així, els pares i mares que participen a l'escola pública es quedaran gairebé sense pes. Un grup que, segons la Fundació Jaume Bofill, està composat per un 67% del total de les famílies.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
El tema del jutjat de pau torna a centrar l'actualitat política a Tiana després que el ple aprovés la continuïtat de Joan Pujol com a jutge amb només l'abstenció de Convergència i Unió. Aquest últim grup ha expressat el seu malestar. Van justificar aquest vot amb l'edat del jutge. Creuen que el càrrec l'hauria d'ocupar una persona més jove. Els regidors de CiU creuen que després de fer pública aquesta posició han quedat com els dolents de la pel·lícula o deslleials amb la resta de grups del consistori. Afirmen que l'edat de 85 anys és un motiu important i més després que Pujol hagi posat en dubte si acabarà el mandat de 4 anys, ho ha dit el regidor Joan Canyada.
Continuem dient que l'edat per a nosaltres sí és important. No hi ha hagut en cap cas l'ànim de vulnerar la sensibilitat de les persones, ni menys tenir la labor realitzada en tants anys pel senyor Pujol. Simplement hem aplicat el sentit comú, consensuat del nostre grup de Convergència i Unió, per garantir la continuïtat de la bona gestió de futur de l'oficina del jutge de pau de Tiana.
Canyada creu que Pujol hauria de deixar el càrrec per voluntat pròpia o que algun familiar o amic li hauria d'aconsellar. Des de CiU expliquen que han debatut profundament aquesta qüestió, però també que el tema vendrà al ple a l'últim moment d'urgència. Això sí, els regidors d'aquest partit han expressat el màxim reconeixement i han agraït l'excel·lent tasca de Pujol al jutjat de pau durant els últims 15 anys. La Biblioteca Can Baratà ofereix una exposició fotogràfica de les actuacions de Pallassos sense fronteres a Jordània i al Líban. La mostra corre a càrrec de mapsotins, els protagonistes d'un dels dos viatges tianencs. És una notícia d'Àlex Ramis.
Mapsutins ha portat a Tiana a l'exposició La revolució del riure de Pallassos sense fronteres. Aquest grup composat pel Moisès Queralt, Cristian Oliver, Oriol Linyan i l'Albert Grau ha fet diverses expedicions per portar rialles als més desafavorits, del 2 al 17 de maig a la Biblioteca Can Baratau, i gràcies al suport del Servei Social del municipi qualsevol tianenc pot veure les actuacions que han fet a Jordània i la reacció dels nens que els van veure, una mostra que segons el Moisès Queralt alguns dels veïns de Tiana ja els hi demanaven des de fa molt temps.
El Samu, el fotògraf, Samuel Rodríguez, ens va comentar que estava a punt de sortir aquesta exposició nova i vam dir-li, home, ens portem la Tiana, que a més ja fa anys que col·laborem amb Pallassos sense fronteres, i a vegades la gent del poble ens diu, i quan fareu alguna cosa per explicar el que feu i tot això, i no, ens portem l'exposició, una molt bona ocasió.
La mostra també inclou fotografies d'una expedició que van fer uns companys de Pallassos sense fronteres al Líban. A més, Mapsutins també farà un espectacle a la sala Albéniz el proper dissabte 17 de maig a les 6, on recrearan els shows de les seves expedicions. Una actuació que té com a objectiu recaptar fons pel seu proper viatge a Costa d'Ivori, que costarà només 3 euros.
Si voleu veure el vídeo de l'exposició dels Mapsutins amb en Moisès Queralt i l'Oriol Linyan, entreu a lalocaltiana.cat. El president del Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme, Josep Navarro, ha mort sobtadament als 64 anys com a conseqüència d'una aturada cardíaca. Durant la seva trajectòria havia format part de la Junta del Gremi els últims 10 anys i n'havia estat el president des del març de 2013. També havia estat un dels restauradors més reconeguts del Maresme, un dels impulsors de la Pasolada de Caldes d'Estrac i d'altres activitats gastronòmiques de la comarca. Segons ha explicat el Gremi, assumirà la presidència accidental el restaurador mataroní Mario Francesco Randazzo. La cerimònia de comiat a Josep Navarro ha tingut lloc aquest dimarts a 4:45 de la tarda a l'església de Santa Maria de Caldes d'Estrac.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Avui acabem l'informatiu aquí a Ràdio Tiana parlant d'un esport que està molt arrelat al nostre país des de fa molts anys, amb un club d'acà com és la Sant Boiana, i tenim un dels seus jugadors, tianenc, que és el Lluc Muñoz. Lluc, què tal?
Hola, bona tarda.
Primer de tot, doncs, parlar d'un esport com el rugby, un esport que a nivell potser més internacional està molt més reconegut del que pot estar aquí a Catalunya, és a dir, tothom coneix figures com John Alomo, Dominic Wilkins, coneix jugadors...
Sí.
Pienaar dintre dels Springboks, i de cop arribes aquí i és un esport que Sant Boi és la capital quasi i l'únic equip català ara mateix a la primera categoria.
Sí, això a nivell internacional, a nivell mediàtic està molt, molt més reconegut, i des d'aquí a Espanya també hi ha molt de seguiments, sobretot de lligues internacionals. A la que entres a nivell local, doncs, passa això, que aquí a Catalunya sí que tenim el referent de Sant Boiana, arreu d'Espanya també hi ha molts llocs on el rugby està molt arrelat, a Valladolid, Madrid també, però costa que es faci una mica més de difusió.
Sorprèn, no?, que un Sis Nacions tingui tan bona audiència, sí. I de cop no vagin a veure un partit de rugby que poden veure en directe.
Sí. Ah, és molt més espectacular, potser, també, encara que això, un partit de divisió d'honor espanyola, també veure en directe també té el seu què, té la seva gràcia.
El Lluc juga d'ala, en aquesta Sant Boiana, una baby samboiana, com s'ha definit aquest any, perquè molts jugadors sou del juvenil de l'any passat, i heu pujat, com aquest qui diu, perquè, siguem sincers, la situació econòmica tampoc és tan bona com per poder fitxar molts jugadors, i el rendiment ha sigut bo. 8a posició, no sé si us esperàveu aquest rendiment.
Bueno, ha sigut una temporada una mica irregular. Una primera volta on ens ha costat, on hem jugat bé, però ens ha costat sumar punts, i una segona on l'equip que ja portàvem de la primera volta ha fet aquest pas més i m'ha aconseguit millors resultats. Però és el que dius, teníem ja l'any passat una bona base de jugadors de la casa, jugadors molt joves i també jugadors més veterans que també eren de la casa, junt amb l'aportació d'aquests jugadors de fora que porten aquest grau d'experiència. Doncs sí, hem aconseguit al final un bon resultat.
Parlem d'aquesta Sant Boiana, d'aquesta temporada, una temporada, com deies tu, una mica irregular, i una temporada doncs marcada per això, per la joventut de la plantilla. És el que s'ha remarcat durant tot l'any, el fet de que sou gent molt jove. Tu tens 22 anys ara mateix,
21,
perquè has de fer 22, és a dir, estem parlant d'una plantilla que la mitjana d'edat està sobre aquí, que tampoc no es mou gaire més.
Sí, si mires les alineacions durant tota temporada, de 15 jugadors, gairebé 7-8 sempre eren sub-21, gent de 20 anys, gent que encara som juvenils, que hi ha gent que ara està jugant al Campionat d'Espanya juvenil i que ha jugat tota temporada amb el primer equip. Per tant, sí, és un orgull, que potser aquest mot de baby s'ha guanyat a vegades ens molesta una mica, però sí, sí, és un orgull perquè mires les plantilles dels més joves d'Espanya i al final...
I no n'enganyem tampoc. Una baby samboiana vol dir que ja samboiana per molts anys.
Sí, sí, sí. Ja és política del club, també. I si mires cada campionat d'Espanya, cadet, juvenil, Samboia està allà sempre entre els tres primers. I això després veu repercuteix al primer equip, que es donen oportunitats als joves, és molt important.
Com acaba Lluc Muñoz a la samboiana? Perquè Lluc, tu havies jugat amb el primer equip del Tiana, fins i tot.
Sí, sí, sí.
És a dir, és passes del primer equip del Tiana de futbol, per entendre'ns, a un futbol al rugby, que és aquella frase que tu ara has sentit moltes vegades, que el futbol és un esport de senyors jugat per hooligans i el rugby és un esport de hooligans jugats per senyors, i t'has fet el canvi, no?, una mica, en aquest aspecte.
Sí, és una història mica llarga. Jo començo a jugar a rugby amb 8 anys, a la samboiana, fruit d'un amic que em va motivar per jugar, i al cap de 5 anys jugant faig aquest canvi al futbol de jove. I estic 7 anys jugant al Tiana, com bé dius, ha jugat arribar al primer equip, i ja al fer el pas aquest del primer equip, doncs faig el pas a un altre cop juvenil de la samboiana. I a partir d'aquí un any de samboiana de juvenil, on m'he de readaptar, tornar després de tant de temps sense jugar a rugby, adaptar-me a la situació, adaptar-me a l'esport, i l'any següent començo pretemporada i faig el pas al primer equip.
Parlem del rugby perquè no és un esport, sí que és un esport de masses, perquè quan hi ha el Mundial veiem molta gent, però no és un esport, possiblement, un esport d'escola, és a dir, no és un futbol, no és un bàsquet, que en algun moment de la teva vida escolar has jugat. El rugby, com aquell qui diu, hi ha un parell de classes al cap de tota la temporada, de tot el curs, que et donen la pilota i l'únic que et diuen és els passes endarrere, no? És a dir, és l'únic que t'ensenyen, no, quasi?
És un esport una mica de vocació, d'herència familiar, de pares que han jugat i porten els seus fills a jugar, i és això, així com a França, a Anglaterra, doncs a l'escola hi ha gent que juga a rugby, i és forma part de la cultura. Aquí és més, sí, sabem que existeix, sabem que està, molta gent diu rugby, és un esport que fa gràcia, però costa que això, que educació física s'inculqui una mica més, però bueno, com molts altres esports també aquí a Catalunya.
Sí, tant.
Futbol i bàsquet s'ho porten gairebé tot.
Estem parlant també d'un esport, no ens enganyem, que té un punt d'agressivitat també, siguem sincers.
Sí.
És a dir, en algun moment o altre, un cop t'hauràs endut aquesta temporada. Sí, a més, has estat lesionat també.
Sí, més muscular, més lesions són més de... Vas fer-me lesió sol que no rebles. Però sí, és un esport agressiu, però sempre és un contacte noble i ben entès. Ja si et llegeixes el reglament, ja veus que es permet el contacte, però està tot molt, molt normativitzat perquè sigui el més segur possible. I això, un contacte, agressivitat, però sempre molt noble.
Quan tu et planteges el fer un esport com el rugby, a més com dius tu del contacte, que és una part important d'aquest esport, l'estratègia també és molt important en el món del rugby. És a dir, no només és el contacte, aquella imatge de la típica melee, sinó que darrere hi ha un treball d'estratègia a vegades molt més important que no pas el treball físic, no? Gairebé amb el rugby.
Sí, sí. Bueno, el físic també és imprescindible, òbviament, però haver-hi potser moltes fases estàtiques, fases que el joc es para i potser hi ha molts més factors que són controlables per l'entrenador. No és un esport tan... Sí que hi ha moltes fases de molt dinàmiques, que s'entra més en la presa de decisió del jugador, però moltes fases on l'estratègia d'haver preparat, d'haver fet entrenaments, d'haver de menjar hores de preparar jugades, sí que és molt important.
Tots recordem a Anglaterra aquell mundial que va guanyar a base de xuts.
Sí. Tenir un bon joc al peu és imprescindible.
Però dic en el sentit que moltes vegades penses en el contacte, però Anglaterra ha guanyat mundials xutant, és a dir, ni més ni menys.
Sí, tenint disciplina, aprofitant l'oportunitat i fotent-les, sí.
Qui són els teus referents en el món del rugby?
Referents? Complicat. Quan era més petit, sí que encara el Joan Olomou estava jugant, i a veure un ala, que és la meva posició, un ala de 1,90 m, que s'emportava la gent per davant, l'hòstia sobtava. Però, bueno, com has dit, Johnny Wilkinson, ara O'Driscoll, que s'ha retirat fa poc.
També acaba de deixar-ho després de les nacions.
Pensant en la meva posició a l'Havana, un jugador de Sud-àfrica també molt bo, està jugant al Toulon ara. Per aquest camí, si et poses a mirar els equips internacionals ara, top 14, Super Rugby, em fas un far de veure cracs.
Sobretot hi ha una lliga com la francesa que és molt potent aquí de rugby. La tenim aquí al costat. Tenim l'USAP, que per cert acaba de perdre la categoria.
Sí.
Però no sé si has anat a veure l'USAP, sí, si t'ha sí, picat sí. El... Si allò de dir, bueno, jo vull veure també partits allò de dir,
sí, sí, sí.
No només els que jo jugo, sinó anar a veure, no, rugby?
Sí, tot el que he pogut seguir, carreguem aquí pel plus d'això, Super Rugby, d'Hemisferi Sud, o també això, l'USAP, hem anat alguns cops al seu camp o alguns cops que hem vingut aquí a veure'ls, i es disfruta molt veure el rugby de més alt nivell, aquí a 10 metres de distància, es disfruta.
Quin és el teu equip a nivell de seleccions?
De seleccions?
Jo típic, si jo et dic els 6 nacions, quin equip em dius,
sí,
no?
Sí, 6 nacions amb Gales, jo normalment vaig. O sigui, si parlem de Mundial, aquest any he tingut la sort de tenir un company que ha jugat 2 Mundials i jugarà segurament el següent Mundial amb Tonga, i em faria gràcia que arribés lluny. A més, tenen un club difícil amb Nova Zelanda i Argentina, però em faria gràcia que arribessin lluny.
No, Nova Zelanda sempre sí, és Nova Zelanda,
sí, sí.
Eh?
Sí, sí. No, o sigui, jugaran amb Argentina, Tonga Argentina pel segon lloc.
Uh-huh. I Argentina també té bastant... També
sí,
té bastant...
sí, sí, molta cultura, el rugby. Sí, sí, allà el futbol i després ve el rugby argentino.
Tot el que són aquests països de la Commonwealth, no? Allò que es diu vulgarment, tots els països amb influència anglesa, sí. Són més de la cultura del rugby.
Sí, sí.
I a l'hemisferi sud, doncs, Sud-àfrica, Nova Zelanda, Austràlia, són aquelles grans potències. Mm. Tu et veus jugant amb una selecció com l'espanyola, que no sabem que està a la segona divisió, diguéssim,
sí, per entendre't? És complicat. Complicat, sobretot mirant ara els 6 nacions B que han jugat aquest any, mires de potser dels 23 convocats 15 són francesos que estan jugant a top 14 o potser un familiar o un tercer familiar que era espanyol i estan allà jugant. És molt complicat, molt complicat.
Va tindre molta polèmica això, recordo,
sí,
quan
sí,
va sortir
sí.
la primera convocatòria d'això que deies tu de que apareixien 15 sí. o 16 jugadors
sí, sí.
que no eren... Passava, recordo la polèmica perquè era rugby i béisbol, que eren les dues ja. Disciplines en les quals es van inventar, no, aquesta,
sí.
aquesta manera.
Passar, com saps, el 6 Nacions B es juga amb 2 voltes, amb 2 anys diferents. La primera volta Espanya la va fer amb jugadors de fora i van quedar primers o segons. I al saltar aquesta polèmica, la segona volta la van fer amb jugadors d'aquí i clar, van quedar cinguens o sisens, no sé, van quedar malament. I bueno, hi ha aquest punt de conflicte. Però bueno... Uh-huh.
Et veus l'any que ve a la Sant Boiana encara?
Jo espero que sí. Si encara no m'ha acabat la temporada, estem fent així entrenaments i partits així de la post-temporada, però jo sí, espero que confiï en mi l'entrenador, Lewis Williams, espero que confiï en mi. Bueno, ja, m'ha demostrat bastanta confiança aquest any, des del principi, em va estranyar, vull dir, no, encara no em coneixia gaire i em va, segon partit em va col·locar de titular allà a Hernani, i espero que sí, que mantingui la confiança en mi.
Aquest any has aconseguit el teu primer assaig.
Sí, sí.
Com se sent quan arriba en un partit? Sé que els entrenaments ho pots fer moltes vegades, però quan sí. arriba en un partit en aquell moment d'arribar i tirar-te a terra amb la pilota,
sí,
què se sent?
Sí, un gustasso. Sí, sí. Havia tingut per molts partits abans de fer-lo oportunitats d'haver estat a punt d'una pilota aquella que o la xutes bé o l'acabes d'enganxar bé, i això, i sobre ser un partit, la transmesa sobre per la tele, Esport 3, contra l'Atlético a casa, amb el camp ple... Sí, sí, va ser...
És un altre
un
món,
moment
no?
important, sí, sí.
És un altre món.
Sí, sí. I després, hòstia, corres 50 metres, 60 metres, un cop per aquí, un cop per allà, fases, avançar, i al final creuar la línia i plantar-la, i sobre si ets tu el que al final fas aquell. Però molt bé.
Quins són els equips que es troben més complicats aquest any a la Lliga?
L'últim que hem jugat, que ens vam jugar a casa, el passe a playoffs i guanyàvem, el Salvador. Jo crec que és un d'aquests més potents, segurament guanyarà... Segurament guanyar Divisió d'Honor. El Quesos, òbviament, sempre està allà els últims 4-5 anys des del dominador a Espanya. I també l'Atlético. L'Atlético és un equip també molt jove, amb 4-5 jugadors que estan a secció espanyola sub-19, que alguns han anat amb els Sevens d'Espanya, que Espanya Sant Sevens sí que és una de les millors seleccions del món. I l'Atlético és això, un joc molt dinàmic, molt ràpid, molt semblant a nosaltres, i també és un d'equips que té molta qualitat.
Els Sevens, sí. Expliquem-nos que en lloc de jugar 15, no?
Sí, perdó.
No, és allò perquè moltes vegades sí. els Sevens allò que en lloc de jugar 15 juguen 7, no?
I és veritat, 7.
Espanya és una de les potències en aquest aspecte.
Sí, està a les World Series, que són les 16 millors seleccions, i van, no sé si aquest any potser han perdut la categoria, però això porten 2 anys que estan lluitant amb les millors.
Uh-huh. Com deies, esperes seguir a la Sant Boiana, esperes seguir amb molt ànim. Sens dubte, quan et planteges jugar a rugby aquí a Catalunya, ha de ser la Sant Boiana, és que no hi ha
sí,
un altre lloc.
Sí,
perquè
sí.
Que jo sàpiga, hi ha els equips que pot tindre la Universitat de Barcelona, el Barça, que em sembla que té un equip de... però només té categories inferiors, no sé si té primer equip.
Sí, té primer equip, sí. No, si et pares a mirar el panorama de rugby català, és bastant esperançador. Tenim Sant Boià a la primera divisió, a la divisió del Nord B hi ha 5 equips, Hospitalet, Sant Cugat, Enginyers i Barça. I Barça i Sant Cugat, segurament un dels dos tindrà l'opció de pujar a la divisió d'honor A aquest any, que estan fent els play-offs d'ascens i ho estan fent molt bé i tenen moltes possibilitats.
T'agradaria que hi hagués un altre equip català a la primera?
Sí, sí, i tant. Això tinc companys i coneguts tant a Sant Cugat com al Barça, i si estaré bé tant com a força per fer més difusió del rugby a Catalunya, i per què no, vull dir, un desplaçament aquí propet també estaria bé per jugar l'any que ve.
Siguem sincers, i com a mínim que aquest partit sí que el donaria l'esport, és perquè el duel català de la divisió d'honor,
sí.
No?
Sí, sí.
Són aquelles coses que apareixen perquè mediàticament, desenganyem-nos, és molt potent el que dèiem, tot el rugby a nivell internacional, però a nivell estatal, per veure un partit de rugby, com es diu habitualment, sí, has de buscar i rebuscar.
Algunes webs ja de Valladolid que donen, que sí que tenen una mica l'equip per retransmetre, i això aquí a Catalunya també es té alguna plataforma així de web que comencen, però això o TV3 i Esport3 si foten o és impossible.
Com veus el futur del rugby català?
Per això, si et mires en quant al volum de seguidors, volum de gent que li agrada, que participa, que els pròxims anys hi haurà creixement. Però això, aquest creixement de gent que es anirà implicant s'ha d'aprofitar per la federació, per fer campanyes, els equips també s'han de moure i buscar això, arribar a les institucions per tenir una mica més de pes. Però és complicat.
No sé si hi ha selecció catalana de rugby.
Sí, sí, sí.
No t'han trucat?
No, encara. Però sí, però fan això. No hi ha una competició així, més a nivell de selecció estatal, de competicions autonòmiques, no hi ha. El ser una lliga tan llarga, que va de setembre fins a juny, deixa poc lloc a aquestes competicions més de competicions amb comunitats autònomes.
Ho deia perquè, clar, si la selecció espanyola no el crida, sí. Com a mínim que cridi la catalana, que sí, no crec que busquin francesos, no?
Si et pares ja, però si et pares a pensar... meitat de selecció és la catalana Sant Boi i l'altra meitat és pensem una competència entre nosaltres i clar, és complicat.
Poca cosa es mou en el rugby, no fora de la Sant Boiana aquí a Catalunya de moment?
Sí, 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 bàsicament Sant Boi, esperem això, ja et dic, Barça i Sant Cu. A veure, és complicat fer el pas de divisió d'honor B a divisió d'honor A, molts desplaçaments, econòmicament és complicat, necessiten algun sponsor, sí o sí, hauran de fitxar alguna cosa, complicat.
Diguem sincers, la Sant Boiana funcioneu, clar, és allò de dir que com es pot permetre un club com la Sant Boiana que només té rugby, per entendre'ns, un desplaçament com dius tu, Hernani, que moltes vegades és el, no sé si és el mateix
no,
dia
i Hernani és el més a prop que anem.
Exacte, no? Però...
no, hem tingut sort que hem pogut viatjar el dia abans, només, els desplaçaments i tenir aquest temps per recuperar, però això, a base de l'Ajuntament, que és el màxim patrocinador del club. L'any passat estava Seat, que també per 50% del pressupost era Seat, aquest any va marxar, i això a meitat de temporada ha vingut un nou patrocinador que és el que ha permès portar les incorporacions de Nadal. Això, van venir dos jugadors, un de, que et digui, el mundialista de Tonga, un 10, amb el 10 amb el peu espectacular i molt molt bo, i un jove de Nova Zelanda, que també és jugador de centro, i també espectacular, ens ha ajudat molt.
Doncs, Lluc Muñoz, moltes gràcies per haver vingut a Ràdio Tiana i parlem a veure si la temporada que ve seguim a la Sant Boiana, esperem
que
sí, no?
Esperem que sí, seguir aprenent i seguir fent fora aquí el rugby Tiana i a Catalunya.
Moltes sí, perquè gràcies. Aquí Tiana, és a dir, un... desenganyem-nos,
no. Alguns nens han començat a jugar, pensen que estan jugant a Badalona, però bueno, a veure, si ens anem aquí a l'Espurna.
Esperem que sí, no?
A veure.
Moltes gràcies, Lluc.
Gràcies per convidar-me.
Els pares i mares es quedarien sense vot a les escoles. El govern del PP preveu retallar les competències de l'AMPA a Tiana. Aquests òrgans reivindiquen el seu paper en l'educació dels fills i filles. Convergència i Unió expressa el seu malestar després de la votació del jutge de pau al ple municipal. Aquests regidors creuen que Joan Pujol és massa gran per ocupar el càrrec, però agraeixen la seva tasca al jutjat de pau durant els últims anys. I avui també us hem explicat que el jugador de rugbi Lluc Muñoz ha estat a l'entrevista de Radio Tiana, el tianenc juga a l'únic equip català de la màxima categoria a nivell estatal. La santboiana Muñoz ha destacat la bona temporada que ha fet l'equip tenint en compte la joventut del mateix.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.